Aquest és un podcast del...
Super3!
Fer història.
Heu sentit a parlar algun cop dels Micalets? Eren un grup de guerrillers de l'època de la Guerra dels Segadors, ara fa 400 anys. Originalment no eren soldats, sinó camperols. Els responsables de la Generalitat els van contractar per frenar la invasió de les tropes del rei castellà Felip IV. Com que coneixien perfectament el territori, podien reconèixer qualsevol indret amb els ulls tancats. Eren especialistes a preparar emboscades i a atacar l'enemic per sorpresa. La seva indumentària era una casaca vermella, calça blanca, espardenyes i una faldilleta que cobria fins als genolls. Molts duien un barret amb una ploma llarga i un gran nombre d'armes de foc, perquè aleshores cadascuna només podia fer un tret abans d'haver-la de recarregar. Sembla que el seu nom deriva d'un dels seus caps, en Miquelot de Prats. Aquells Micalets coneixien fil per randa cada racó i cada camí, es movien amb agilitat i sabien on eren els amagatalls més recòndits. El nostre protagonista d'avui, que va viure unes dècades després, ens l'hem d'imaginar actuant d'aquesta manera, perquè tot i que el cos de Micalets va ser dissolt, van continuar persistint grups armats que van continuar en actiu durant molt temps i que eren coneguts amb aquell nom.
Avui us parlarem d'un guerriller català que va participar molt activament en una altra guerra, en un conflicte clau del nostre passat, la Guerra de Successió, que va esclatar el 1701. El nostre home era pagès, però va decidir empunyar les armes per defensar la seva pàtria. Un fuseller que, gràcies a la seva destresa, valentia i compromís, va acabar sent nomenat coronel i va tenir al seu càrrec l'organització de milícies de centenars d'homes. Un heroi de la guerra més cruenta que van patir els catalans ara fa poc més de 300 anys i que va morir executat a mans borbòniques per culpa d'una traïció. Un camperol convertit en militar que va lluitar al costat d'altres herois amb tant de renom com Josep Moragues. En definitiva, un home que va fer història. Sabeu com es deia? Francesc Macià i Ambert, tot i que tothom el coneixia com a Bac de Roda.
La nostra història comença ara fa una mica més de 350 anys, al segle XVII. Onofre Macià i Escolàstica Ambert eren un matrimoni que pertanyia a la petita noblesa rural. Vivien a Sant Pere de Roda, l'actual poble de Roda de Ter, i van tenir 8 fills. Ja sabeu que antigament, i sobretot a les zones agrícoles, tenir una família ben nombrosa volia dir tenir moltes mans per ajudar a treballar els camps. Un d'aquells 8 germans és el nostre protagonista. Va néixer l'any 1658 i de nom li van posar Francesc.
Des de ben petit, en Francesc acompanyava el seu pare, que feia de traginer en els desplaçaments per la contrada. Amb el pas dels anys, aquell noiet espavilat va arribar a conèixer amb els ulls tancats cada camí, cada corriol, cada drecera, cada turó, cada bosc i cada amagatall de la zona. Tenia un bon sentit de l'orientació que havia adquirit a força de dies i dies familiaritzant-se amb tot aquell entorn. Més endavant, aquesta coneixença del territori li seria molt útil.
Quan tenia només 14 anys, en Francesc es va casar amb Anna Maria Bach. La noia era la pubilla del Mas Bach, que era en una població veïna, les Masies de Roda. I com era habitual a la Catalunya d'aquella època, quan se'n va anar a viure a casa de la seva dona, va prendre el cognom de la seva família. De primer se'l coneixia com a Francesc dels Bach, de Roda. Però finalment allò es va simplificar, perquè aquella gent anava per feina i li va quedar el nom amb què tots el coneixem, Bach de Roda.
Amor meu, per aquí ja ningú deu saber que et dius Francesc Macià i Ambert. Tothom parla de tu com en Bach de Roda.
I no em molesta pas. És tot un honor dur el cognom de la persona que més m'estimo. A més, poden canviar-me el nom les vegades que vulguin, que jo sempre seré el mateix. Amb l'Anna Maria van tenir 7 fills, 3 noies i 4 nois. I ell els va ensenyar tot allò que havia après del seu pare i de la seva mare, a treballar la terra i a conèixer el país a fons. En Bac de Roda s'estimava molt la seva família, la seva gent i la seva pàtria. I, malgrat que era un home de pau, malauradament li va tocar viure una època de guerres i invasions. Quan a finals del segle XVII les tropes franceses van envair bona part de Catalunya, ell no va dubtar a allistar-se com a voluntari per tal d'aturar els enemics. Es va fer fuseller. És a dir, un soldat que anava a peu, armat amb un fusell, i tenia tanta punteria amb aquella arma de canó llarg i tant de carisma entre la resta de companys que va arribar a ser capità de fusellers.
A la zona de Vic i Ripoll es va aixecar un autèntic exèrcit contra la invasió francesa. I la majoria dels capitostos d'aquestes tropes eren membres de la petita noblesa pagesa, com en el cas d'en Bac de Roda. Aquest grup d'homes armats i defensors de Catalunya es coneixien amb el nom dels Vigatans. Dins dels Vigatans hi havia personatges importants, com Jaume Puig de Perafita, Carles Regàs de Manlleu i Josep Moragues. En la vegada, els Vigatans formaven part de les diverses guerrilles de Micalets que actuaven a l'interior del país.
Així, doncs, en Bac de Roda es va convertir en guerriller i oficial dels Vigatans. Tots ells van guanyar molta anomenada entre la població perquè van aconseguir aturar els atacs continus de les tropes franceses i la gent els estava molt agraïda. Era l'any 1697 quan per fi es va acabar la Guerra dels 9 anys. Aleshores, el rei francès, Lluís XIV, va decidir canviar d'estratègia i va signar la pau amb Carles II d'Àustria, que era el rei de Castella, Catalunya i l'Aragó. Semblava que per fi arribava un període de tranquil·litat per als catalans. Però aquella pau va durar poc i el malson va agafar una altra forma.
Només 3 anys després, l'any 1700, el rei Carles II, que estava força malalt i molt dèbil, finalment va morir. I per acabar-ho d'adobar, no tenia cap fill que el pogués succeir al tron. Hi havia 2 possibles hereus que reclamaven la corona, i això va provocar de cop i volta una lluita pel poder. Una lluita d'abast internacional, que va sacsejar tota Europa. D'una banda hi havia els Borbons, la casa reial que governava a França, que volien col·locar al tron el seu pretendent Felip d'Anjou. De l'altra hi havia la casa dels Àustries, que governava el Sacre Imperi Romano-Germànic, una altra gran potència del moment. Ells volien que el nou rei fos l'arxiduc Carles d'Àustria. Els donaven suport els anglesos, els escocesos, els irlandesos, els holandesos i els portuguesos, que no volien veure ni en pintura els francesos.
Evidentment, la majoria de catalans tampoc en volien saber res dels francesos. Feia una pila d'anys que s'hi enfrontaven. Per tant, les autoritats del Principat de Catalunya es van fer partidàries de l'arxiduc Carles d'Àustria i, per aquesta raó, se'ls anomena austriacistes. Això els va enfrontar directament amb la corona de Castella, que estava a favor dels Borbons francesos. Quan el Borbó Felip d'Anjou es va convertir en el rei Felip V, una nova guerra va estar servida.
El 17 de maig de l'any 1705, els Vigatans es van reunir a la capella de Sant Sebastià, al poble osonenc de Santa Eulàlia de Riu Primer. Entre ells, evidentment, hi havia en Bac de Roda.
Per què ens heu reunit?
Alguns em coneixereu. Sóc en Domènec Perera, vigatà com vosaltres. L'any passat vaig ser perseguit per haver conspirat contra els borbònics i vaig fugir a Gènova amb l'Antoni Peguera, un company de Barcelona. Allà hem pogut tenir tractes amb en Mitford Crow.
I qui és aquest?
Un ambaixador anglès. La reina d'Anglaterra li ha donat plens poders per signar pactes amb qualsevol que s'oposi a Felip de Borbó. Ja sabeu allò que diuen, que l'enemic del meu enemic és el meu amic.
I quin pacte ens proposen els anglesos?
Ens prometen fer desembarcar a les nostres costes un contingent de 8.000 homes, amb 2.000 cavalls i 12.000 fusells. A canvi, els catalans reconeixerem l'arxiduc Carles d'Àustria com a rei. I el dia del desembarcament haurem de disposar d'una força de 6.000 homes i ens haurem d'aixecar des de Vic per sumar-nos a l'atac. Què? Com ho veieu?
Companys, és un bon pacte. El signarem, oi?
I tant si el signarem. Ara mateix ens posarem a trobar aquests 6.000 homes.
Els anglesos seran uns bons aliats. Podem guanyar. Som-hi!
Som-hi, companys!
Som-hi! Som-hi!
I d'aquesta manera, Catalunya es va convertir en un dels escenaris principals de la Guerra de Successió. Tal com s'havia pactat, les tropes dels aliats anglesos van arribar a Barcelona, que aleshores era una ciutat emmurallada i defensada per una guarnició molt poderosa que estava a favor de Felip V de Borbó. Però els vigatans havien aconseguit reunir milers d'homes armats. Es van sumar a l'ofensiva, van prendre el castell de Montjuïc i van foragitar l'enemic de Barcelona. Per fi, els austriacistes tenien una capital on, el novembre de 1705, van coronar com a rei Carles d'Àustria, a qui van anomenar Carles III. En Bac de Roda va jugar un paper important en aquella lluita i així se li va reconèixer.
Bac de Roda, què ens reclamen les autoritats reials?
I què volen? Per què em busquen?
Ei, estigues tranquil, home, que són bones notícies.
Ah, sí?
Sí, et volen agrair la feina que has fet capitanejant els teus homes contra els borbònics. I et volen nomenar coronel.
Jo, coronel? És tot un honor, la veritat. Si m'haguessin dit quan era un bailet i ajudava el pare a fer de traginer que algun dia seria coronel, no m'ho hauria cregut pas.
En els escenaris europeus, els aliats no paraven d'aconseguir triomfs militars, però no a tot arreu anava igual de bé. En l'escenari hispànic es donava la situació contrària. El Borbó Felip V havia aconseguit victòries importants a la península. Les seves tropes van ocupar l'Aragó i València i avançaven decidides. A Europa també es van començar a moure peces que anunciaven canvis. L'any 1709, el rei francès Lluís XIV i els anglesos van iniciar converses secretes. Els francesos volien pactar una retirada de les tropes de la Gran Aliança que fins llavors feien costat a Catalunya.
Aquells tripijocs es van accelerar l'any 1711. Resulta que just aleshores va morir l'emperador d'Àustria. Carles III, el rei dels catalans, era el seu germà, de manera que va pujar al tron d'un altre imperi grandiós. Ara els anglesos ja no estaven gens interessats que en Carles aconseguís ampliar els seus dominis, de manera que van signar la pau amb França i amb Felip V. A canvi, van aconseguir avantatges importants en el comerç amb Amèrica, a més del domini de Menorca i de Gibraltar. Després d'aquell pacte, els anglesos es van retirar del combat i van abandonar els catalans a la seva sort, que ja no podia ser gaire. Poc després, encara es van retirar els austríacs i la resta d'aliats els van seguir.
Era l'any 1713, i encara que Catalunya s'hagués quedat tota sola i sense ajuda de ningú, Bac de Roda tenia clar què calia fer.
Companys, hem de seguir lluitant.
Però els anglesos i la resta d'aliats ens han abandonat.
Abans que vinguessin ells, els vigatans ja eren forts i seguirem sent-ho. Les tropes borbòniques volen envair Osona, però no els ho podem permetre. Via fora l'invasor!
Via fora l'invasor!
Però, tot i aquell entusiasme, 4 mesos més tard les tropes borbòniques van vèncer les dels vigatans. Osona va ser envaïda, moltes poblacions cremades i totes sotmeses a control borbònic. El general invasor, que va ocupar Vic el 1713, va prometre a Bac de Roda l'amnistia, és a dir, el perdó. Però el nostre protagonista no es refiava gens ni mica de la paraula de l'enemic. Va preferir anar-se'n a les muntanyes, que també coneixia, per tal de continuar amb la resistència armada. Quan va ser conscient que estava tot perdut, es va amagar a la finca de la Masia Colom, a Roda de Ter, on havia nascut i crescut. Però aleshores va passar una cosa que no podia haver sospitat.
Bac, Francesc, obre! Vaig veure com entraves a la Masia fa uns dies. Sóc jo, en Josep Riera.
Josep, amic meu! Un moment, que ara obro.
Ah, perdona, que no t'ho he dit. Vinc acompanyat. Ell és en Bac de Roda.
Captureu-lo.
Riera, però si havíem lluitat junts, què has fet?
Sé més llest que tu. M'he passat al bàndol que guanyarà i així m'asseguro un bon futur.
Traïdor! No t'ho perdonaré mai, això! Ets un traïdor fastigós!
Bac de Roda va ser fet presoner i se'l va condemnar a morir penjat a la forca sense cap judici. L'execució va ser pública, per donar exemple a la població del que passaria als que encara resistissin. El dia 2 de novembre de 1713, al Puig de les Davallades de Vic, el coronel de fusellers de muntanya Francesc Macià i Ambert, Bac de Roda, que tenia 55 anys, va ser executat a la manera dels lladres i dels bandolers. El van colpejar, el van penjar i després encara el van esquarterar perquè la humiliació fos total i absoluta. Segons la tradició, les últimes paraules que va pronunciar Bac de Roda van ser:
"No em maten per ser traïdor, ni tampoc per ser cap lladre, sinó perquè he volgut dir que visqui la pàtria."
La seva mort va tenir un fort ressò en la imaginació de la gent, que el va recordar com un heroi. Moria la persona, sí, però naixia la llegenda. Per cert, el delator, en Josep Riera, va morir el 15 d'abril de 1714 en un enfrontament entre austriacistes i tropes borbòniques. Diuen que un cop mort, quan el capità del regiment austriacista es va assabentar de la seva identitat, el va fer desenterrar i van penjar el cadàver en una forca com a traïdor i persona vil.
Actualment podem trobar diverses mostres de record del nostre protagonista, com el bust que hi ha al seu poble natal de Roda de Ter, la làpida commemorativa que hi ha a Vic, o el nom d'un carrer de Barcelona. També se n'han fet diverses obres literàries, com una balada popular. El desastre de la Guerra de Successió va marcar un abans i un després en la història del nostre país. Els catalans van perdre les llibertats col·lectives i individuals i vam ser sotmesos a l'autoritat d'un rei venjatiu. Però les heroïcitats de molts dels nostres avantpassats ens permeten recordar aquella derrota, avui dia, dempeus i amb dignitat. És el cas de Bac de Roda, tot un heroi que va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Bac de Roda, escolta el pròxim episodi de Van Fer Història. Trobaràs tots els capítols a la plataforma de continguts de Supercampus SX3 de 3CAT. Van Fer Història és un podcast d'SX3 produït per Abacus amb la col·laboració de Petit Sapiens. Van Fer Història, amb les veus de Sònia Ferrer, Vicent Ortega Menatges i Ferran Aixalà. Guió i direcció, Ferran Aixalà. Assessorament de guió històric, Àlex Nubials. Documentació, Júlia Ferrer Mundó. Direcció de so, Benet Serra. Disseny sonor, Martí Canales. Enregistrat a l'estudi La Boom. Correctora, Elisabet Camal Boix. Dissenyador gràfic, Sergi Mayenc. Contingut de xarxes socials, David Carrillo. Producció i coordinació, Eliseu Bastide. Un podcast d'Abacus amb Petit Sapiens per a 3CAT.